Després de sumar els vots del PDeCAT i Más País i arribar així als 186 vots positius. Són les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre i benvingudes a totes i tots a Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible que sou voltros, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són les 8 i 5 i començam amb moltes ganes i energia. Els comandaments, el gran, el magnífic, el mític Iker Hernández. Molt bé. El programa d'avui l'hem dedicat als còmics. Els còmics, aquestes historietes gràfiques que han estat útils perquè molts joves s'apropessin a la lectura i molts adults s'apropessin a la joventut. Joana Castell, estàs constipada.
Ai, sí.
O sigui que si t'escoltem...
Tu sí,
no mos hem de preocupar, no?
No, espero que no m'agafi un atac de tossina i que no pugui xerrar.
Molt bé. Tu què ets més? De Mafalda tu, o més de Snoopy, m'apareix, no?
Mafalda, ah. Per favor.
És una provocació, aquesta pregunta.
Home, sí, és com a més intel·lectual, no? Més interessant. No trobes?
Home, és una dona, una nina, una dona avançada del seu temps, no? Això està clar.
Sí, una nina precoç.
Mm?
No?
Sí.
Sí. Realitat... A més, és argentina.
En realitat, aquí xerres en Quino. No?
Ah, sí?
Envia la seva, envia el seu personatge.
Jo pensava que era ella.
Què tenim pel programa d'avui, Joana Castell?
Mira, avui, com has dit, xerrarem de còmics. I per fer-ho, ho farem amb Mateu Balaguer, que és de... Bueno, és l'amo, el creador d'Univers Còmic, una tenda de còmics.
Ah, aquesta gent ho sap tot.
Ho saben tot.
Tenen un coneixement enciclopèdic de tot el tema. Fantàstic.
Exactament.
Molt bé.
Una Wikipedia caminant.
Qui més?
Ina Margarida Vinyes, que és una dissenyadora gràfica i dibuixant de còmics, il·lustradora i moltes coses més.
Fantàstic. Realment friso per escoltar-los, però abans hem de saludar a un altre home, caricaturista, també. Ell dibuixa persones i animals. És l'home que té l'insecte que du el seu nom. Òbviament, de qui xerro, Joana?
Jo ja sé de qui xerres.
Qui és? Digues tu el nom.
El nom de l'insecte, Canellinski o algo
així. Canellinski.
Canellinski
és una mica... No, però el nom de la persona.
Home, en Xavi Canyellers.
Hola, Xavi.
Hola.
Molt bé, estàs bé, no?
Mira, també sempre havia acompanyat, no?
Sí.
Del seu
canyellí, sí. El du a les espatlles. Apolini.
Com esteu?
Vostè, quin és el seu còmic predilecte?
Bé, jo ja tinc una certa edat, jo ja de petit, cada diumenge, no fallava cada diumenge.
Ara ha posat com una veu molt institucional,
sí,
eh?
Sí.
Sobre importància.
Sí, està agafant importància les darreres setmanes.
Sí, vol arribar fora, vol arribar lluny.
Digui, quin és el seu còmic?
I de mi sempre cada diumenge no podia faltar el TVO quan era en dues fulles.
Però això és l'època de...
Sí.
De Mari Castanya.
Sí.
Mari Castanya.
No quan sé. Va venir... Eisenhower a...
Sí. El Plan Marshall, no?
I a més, este veu, podies aprendre moltes coses perquè hi havia també una fulla de curiositat. Sabies què?
I de tot aquest grup d'historietes, que per exemple estaven Zipizape, Carpanta,
també,
Sacarino, Mortadelo y Filemón...
La Rue del Percebe.
Quina li agradava?
Bé, tots aquests TVOs més espanyolitos a mi no m'han acabat de fer molt, saps? Jo era més dels Rompetechos, de tota manera. I de sa casa aquesta de Tracia Rue del Percebe.
En Rompetechos no te recorda...
Un moment. Per què és espanyolito, Mortadelo y Filemón, i no Rompetechos? No, demano, eh?
No, igual, però tot això, aquests TVOs d'Ibáñez, no són tan així. Jo soc més dels còmics americans, còmics francès, Línia Clara, etcètera.
Qualsevol cosa.
Coses cultes, Tintín, Asterix Obelis, per exemple.
Anem a escoltar la darrera hora de l'actualitat. El passat dimecres, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ens va visitar amb motiu de la 19 cimera hispano-italiana, juntament amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, Joana.
Sí, i el que es va fer més viral va ser la seva ficada de pota d'en Sánchez, que ja és Escolmo, quan en dues ocasions... Sí,
com es diu en bon mallorquí.
En bon mallorquí, sí. Escolmo. Perquè
sí.
Va dir en dues ocasions Isla de Palma, que després va rectificar i va dir Isla de Mallorca.
Bé, no és la primera vegada que un polític s'equivoca, m'atreveria a dir que no és la primera vegada que ell s'equivoca, i que fora de Balears moltíssima gent pensa que el nom de la ciutat de Palma és la que dona nom a la illa, no?
En canvi, a Eivissa sí és així. L'illa té el mateix nom que la capital, tot i que li deim vila, diferenciant del vila de desvila. Aquí hauríem de trobar qualque història similar.
Bueno, aquí si no... hi ha hagut molta polèmica, no ens ficarem, però ara sí que tenim l'honor d'explicar-ho correctament amb el propi Pedro Sánchez, qui és qui va tenir aquest creuament de conceptes. Don Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad?
Fantástico.
Gracias.
Muy bien.
Sin lugar a dudas, me gusta mucho la ciudad de Palma. La ciudad de Palma, la que yo dije, Palma, y creyendo que equivocadamente, ¿no? Que toda la isla, digamos, se llama Palma. No lo es, ¿verdad?
No, claro, es que, verá, en Mallorca, por si no lo sabía, hay varias ciudades, como la ciudad de Alcudia, la ciudad de Manacor, la ciudad de Inca... Palma es la ciudad capital de Mallorca, pero y que no es
entonces,
la Palma de Gran Canarias, Las Palmas.
Sin lugar a dudas, ha habido un pequeño lapsus. Por cierto, en este congreso no lo hicimos en el Palacio de Congresos, como tenía que ser, sino en este mamotreto que ustedes han construido justo delante del mar, esta cosa cuadrada de color negro, sino que lo hemos hecho, lo celebramos en el Almudaina.
No le agrada el Palau de Congresos.
Bueno, la verdad es que es algo que tapa un poco lo que ustedes llaman la fasana, ¿no? Ya se lo dije en su momento a Francina Armengol. Le dije, vaya mamotreto que habéis construido aquí, ¿verdad? Pero, no obstante, es un orgullo siempre estar aquí en
bueno,
en
anava
nuestra
a dir,
isla.
Anava a fer un comentari, però no diré res.
No, haga el canal, lo que usted quiera.
Bueno, pues
no,
però...
No, como pequeño autónomo, no, como pyme.
No, no, precisament com a pequeño autónomo no vull dir res. Escolti, Mallorca és el nom de tota la illa entera. Menys Dragonera, tot i que formi part d'ella, és una altra cosa, Dragonera.
La Dragonera, por supuesto, igual que Cabrera, igual que cualquier otra isla, así como las islas adyacentes que tiene Madrid, ¿verdad? Y también las islas que pueden haber en todo el mundo.
Perdón, las islas adyacentes que tiene Madrid.
Sí, bueno, da igual, de geografía vamos mal, pero más mal podemos ir todavía, sí. Y más barbaridades podemos decir los políticos. No se trata de decir las cosas bien o decir las cosas mal, sino que se trata de decirlas.
De decir algo,
este,
¿no?
Sí. Ímpetu, con esta capacidad imperiosa de poder hablar.
Y ahora que charla de imperioso, ¿qué tal es Portama el primer ministro italiano?
Imperioso era el caballo de Jesús Gil, ¿no?
¿Se ha imitado usted?
No,
imperioso.
Hace mucho tiempo que va, no me acuerdo.
Imperioso.
En aquella época estaba estudiando Derecho y Empresariales y Ciencias Políticas.
Ajá. Bueno, ¿cómo es tú amb el presidente, primer ministro italiano?
La verdad es que es un poco, digamos, tiene este carácter italiano, que a veces recuerda bastante a los mallorcanos como ustedes, ¿no?
Mallorcanos.
Este carácter, sí, los caracteres baleares más cerrados, más de comer cosas encima de una pasta.
¿Y a la gente de Mallorca cómo son?
Mallorcanos de la derecha. Pues están hacia la parte derecha. No porque sean de derecha, sino porque son mallorcanos.
¿Y a la gente de Formentera?
De derecha. No existen.
No existen. Formentera.
En todo caso, existen los de Ibiza. Una ciudad, Ibiza, ¿verdad?
A vos te agrada esa festa, ¿no? Pachá y todo eso.
Exactamente. Además, con Armengol estuvimos el otro día de unas copas, pero solo fue un momento solamente.
Ah, vos tenés de esas copas fin los dos de esa
no,
matinada.
No, hasta las dos no. Fue el mediodía. Simplemente estuve con la señora Armengol, con vuestra presidenta de la Comunidad Autónoma de Mallorcalia. Precisamente estuve unos pocos minutos.
Minuts. Bueno, anem a xerrar amb el primer ministre italià.
Tu
que xerres una miqueta d'italià.
Igual ens situa millor en el mapa.
Sí.
Buon pomeriggio, Giuseppe Conte.
Arri, buonasera, quando arriva a casa, il pipistrello chi volve la testa, e lo diciamo bene.
Quando arriva a casa?
Quando arriva a casa.
Che pren?
Ah, ti svegli il cappuccino.
Un cappuccino.
Cappuccino.
Io anche parlo italiano.
Ah,
parlare l'italiano è molto utile e divertente. Planeta Agostini.
Molto parecido. Porca miseria. E qua ci sono due questioni di mie.
A veure, què li poden demanar a aquest senyor?
Bueno, sí, no, però, òbviament, Què tal és la relació amb el president Pedro Sánchez?
Molto bene. Il Pedro Sánchez és una cosa, una persona. Dare che sepa molto, è bello di Spagna. Una cosa, ma molto bella. E allora, però di Bipaola mi ricorda molto, molto essere d'Italia.
El president
Italia,
Sánchez...
Italia,
li ricorda molto.
El president Sánchez deia que no coneix Formentera. Vostè sí que la deu conèixer, Formentera.
Mamma mia, de Formentera, sí. I tens con uns banyos de bar...
Con un tanga.
Di bar, és de tanga, mamma mia. Non so, di tanga. E dos de bagnatori, de por cialde, por camiseria. El nome seria di Siendi. Sono di Città di Palma, mi ricordi molto Italia. Di por esempio, di Jaime Tesero, di queste calle. Mi ricordano Firenze, mi ricordano Venezia. Sì. Il barrio Cinos, identico a Venezia.
A Napoli.
A Napoli. E la è la cosa, la soprassata. La soprassata di Sicilia.
Come la coppa.
Ah,
la
coppa. Un gran gastronomo,
oh,
no?
Sì, gli altri italiani, gli altri gastronomi, gli baleari.
Gastronomis. És com a...
Diga, Joana, li vols fer un comentari?
Sí, jo tenia una pregunta a fer-li parlant de gastronomia. La pizza italiana, no trobo que és com una còpia de la nostra coca de trampó?
Oh, è molto facile decirle a questo. Ed è se lo metteixo che decirle che un coccarollo è una pizza di queste che si embolecano. E questo di
calzone.
Calzone. Di calzone, di coccarollo. Mamma mia.
Calzone in Formentera.
Di calzone, di Formentera. No, Formentera di calzone. Adesso prendo l'insalata pagesa che dice. E scolle quel che è pisciano fino, senza slimarina, e tutto di là. Dell'acqua, è bene del piscio, e se comi pa dentro.
Comi pa dentro.
Comi pa dentro, tutti pa dentro.
Se comi pa fuori non entri.
Se comi pa dentro non entri, ovvio.
Bueno, gracias, president. Gracias, president.
Ciao, bambino.
Continuem... Estem dient italià està molt bé,
sí.
Eh?
Continuem amb els... És que, bueno, continuem amb els successos...
No se despiden de mi. No se despiden de mí.
Quédese, que ahora viene alguien que le va a gustar.
Los mallorcanos.
No, espera un moment. Seguint, continuem amb els successos. La setmana passada, Joana, va morir un dels grans. Un déu. Un déu.
Un mite mundial, no? Un astre, no? Sí, i però t'he de dir que no ens referim a Maradona, no. Sinó a un actor de 2 metres d'altària que ens ha deixat aquest dissabte a l'edat de 85 anys. En David Prowse.
Sí, David Prowse, que és l'actor que va interpretar el personatge de Darth Vader, que mai va ensenyar el seu rostre i que en l'escena final del capítol 6è, quan Luke li retira la màscara i el casc, resulta que en Vader és interpretat per un altre actor.
Els directors de cinema mallorquins, Marcos Cabotà, que vàrem entrevistar en aquest programa, per cert, i Antoni Bastar, són els autors d'un documental sobre en David Prowse.
Efectivament, el documental I Am Your Father, que va estar nominat als Goya, i avui tenim aquí, com no, senyor Darth Vader. Bon vespre.
Des de l'ultratumba.
Bon vespre, tenguin vostès. I hem de tenir en compte una cosa.
Hem de tenir en compte una cosa,
sí,
digui, senyor.
Jo som mallorquí.
Ostres!
Clar, el meu fill és en Lluc, i jo li vaig dir... Lluc, has de venir aquí al lado oscuro de la fuerza. Ho dic en castellà perquè sona millor.
Sona més internacional.
Abans estàvem xerrant amb el president d'Itàlia de tot el tema del...
L'escoltat,
no? El menjar.
Sí.
Vostè, quan du aquest casc i menja, per exemple, si menja un llom amb col, no se li queden les fulles de col...
Se queden mig d'aquestes reixes. I vosaltres, tant de comèdia, sa mascareta, jo tota sa vida duc mascareta.
Sí, vostè està ben avesat,
sí,
però...
El coronavirus no l'agafarà.
No, de cap manera.
Ja.
Digui...
No, jo he de confessar que no el coneixia, vull dir...
No me coneixia.
D'oïda sí, però que no he vist cap pel·lícula on ha sortit.
No ha vist cap pel·lícula meva.
Espero que no me castigui.
S'obrirà per això.
No, escolti, senyor Vader, no es posi així. Tenim el president Pedro Sánchez.
El president.
Que potser, senyor Sánchez, li vol fer una pregunta a Vader com a gran mandatari, com a gran...
Es que con esas cosas estoy flipando porque en Mallorca ocurren cosas extraordinarias. Y ustedes me dicen a mí que yo, por ejemplo, me he equivocado en decir... que Mallorca, que Palma és el nombre entero de tota la isla.
Escolta, què me sona? Vostè xerrant amb la marxa d'Afons Imperial,
claro.
Eh?
Ah, sí. Además, yo también mido mucho. Mido también, sí. No 2 metros, pero 1,80 y algo.
Sí.
La força li acompanya en aquest home.
Anem un moment.
No sap ni el que diu.
Anem a escoltar uns anuncis i tornem tot
una. Endavant.
Això era i no era. Rodi Palongi. IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Des de Finlàndia. A la ciutat, m'ho heu dit bé, de Marienhall.
Viva Escandinàvia!
La cansallina en lliga...
English! Premialet.
I la Suomen Cup. Perquè mos entenguem, lliga i copa finlandesa.
Estic supercontenta de tots els noms que has intentat dir. I estic molt contenta de que ho hagis hagut de dir tu, tot això. Que això és una picolíssima de manual.
No, la picolíssima.
La picolíssima de manual, aquest.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
Continuem amb la Xoria Noera, són les 8:20, i abans de començar amb la secció de Joana, que ja està sonant la música, volia demanar-li, perquè ha vingut Correnços, perquè li interessa molt el tema d'avui, senyor Ila, a vostè li agraden els còmics?
Clar que sí, me gusta molt. I no només me gusta, sinó que també, amb els meus fills, cada dia escoltam la ràdio i també llegim els còmics. Sí, i ara a continuació entrevistareu, que he vist l'escaleta, entrevistareu a una persona que té una tienda de còmics en Palma.
Molt bé, bueno, fantàstic. Si vol venir en un altre moment...
Estic aquí assegut, que està a poca seure.
No, bueno, però
si vol fer pública.
Qualsevol comentari ho pot
fer.
Està content d'estar aquí?
Ja m'he il·luminat,
eh? Li va bé estar aquí?
M'agrada molt. I, a més, ja m'he il·luminat la ciutat de Palma. Sant Coleu i la Soledat estan més il·luminada que mai. Me gusta molt.
Molt bé.
Us deixo, eh? Bueno, enhorabona.
Gràcies. Joana, què tens per nosaltres?
Idò, mira, avui tenia ganes d'una mica d'història del còmic, saps?
Sí,
El que es podria denominar com a història de la historieta, perquè el còmic també és conegut com a historieta.
Però que aquesta denominació ja no es fa servir potser tant, no? Què pensa vostè, Apolini?
Bé, la veritat és que això de vaig a dibuixar una historieta sona com antic. Hi ha diferents definicions, eh? Historieta, historietes TVOs, que és el nom de la revista TVO.
Que vostè ha dit que li agrada,
sí,
no?
Sí, els TVOs, i llavors hi ha còmics. Quan jo era més jove, còmic era més per adolescents, perquè hi havia el TVO dels nits, i el còmic ja més de superherois, de Conan, còmic, fins i tot còmic X.
Carai, hi han tocat el tema que més li agrada. Per
sí, perquè vaig fer un màster també de còmic.
Etern estudiant,
màster
sí.
Universitari o propi?
No, universitari, l'any 93.
Quina universitat?
De Greenwich.
De Greenwich.
A distància. Mai bé internet com ara, eh?
I no, abans ha dit que li agradava el TVO. No m'ha quedat molt clar, perquè, clar, vostè deia que no li agrada molt aquest còmic, com podríem dir, com espanyol. Però
no, m'agrada el TVO, típic, sí. El TVO, que més hi havia en Benetjam, aquest menorquí que dibuixava, i la família Ulisses, etc. Però ja, si després me donen a ser triant, entre Mortadelo, Filemón, Zipizap, i tot això més així, Super López...
I aquests tipus víbora o creepy...
Sí, això eren còmics.
Això li agrada?
Sí, m'agrada, però mos ho censuraven, mos ho prohibien.
Sí, perquè aquí...
Penso una cosa. Antigament... Bé, perdoni, doni Joana, que li estic trepitjant la secció.
Completament, però bueno, no passa
no,
res.
No, això cap. Que abans els còmics se compraven en els quioscs. No hi havia botigues de còmic, no existien.
Això sí, això sí.
Anaves en els quioscs.
Ara s'ha convertit en un article de col·leccionista.
I qui els compra? Els adults. Amb l'excusa de que tenen nins.
Però són per ells, evidentment.
Els nins no compren còmics.
Pues bueno, i quan éreu nins, quins còmics vos agradaven?
Ja ho he
dit?
Sé
que, ja, sí.
Bé, passo
sí.
Palabra en el senyor director
sí,
del programa.
Però,
bueno, jo abans ho he comentat, m'agrada, jo què sé, Astèrix m'agrada molt, Conan també m'agrada molt.
Jabato. Jabato.
Jabato no tant.
Capitán Trueno.
Això me queda una mica lluny.
Príncipe Valiente.
No.
El Hombre Enmascarado.
És una enciclopèdia.
De DC a tot lo d'en Batman. Molt,
a mi m'agradava, també m'aduia la meva padrina.
Un moment, un acudit. D'on de cuelga la capa Superman? En Superchero. Ja està, seguiu.
Talla-li el micro. Es que, a més, si me deixa fer la secció. A mi m'agradava el TVO. La meva padrina me'l duia. I també m'agradava molt del TVO el botó de Sacarino. I també Astèrix i Obèlix, evidentment, no? Que el meu padrí, per cert, tenia tota la col·lecció que jo vaig heretar.
Sí, no, realment, jo m'encantava Astèrix i Obèlix, Lucky Luke.
També.
Valerian, que és un còmic també francès que després varen fer la pel·lícula, que són els precursors, diu molta gent, de tota la saga de la Guerra de les Galàxies. No, hi ha autèntiques joies, eh?
Sí. A Pelini, pot xerrar?
No, no me toca encara.
No se me quedi cohibit. Pot xerrar tot el que vulgui. A banda d'aquests còmics antidiluvians que han dit, si miram més enrere i fem una mica d'arqueologia del còmic, de quina època penseu vosaltres que deu ser el primer, primeríssim còmic de la història?
A la prehistòria, doña Joana. Però no la d'aquí, perquè aquí ja és més cap a... sinó prehistòria de veres, de ses coves, de ses cavernes. Aquelles escenes de caça que pintaven a les coves de bisons. Són com a historietes, realment.
Sí, perquè de fet, una de les definicions del còmic, quan cerques per Wikipedia, diu que són com a dibuixos o figures representant activitats o accions. O sigui que podrien dir que sí que ho són.
O sigui que, seguint aquest criteri, els egipcis també eren mestres del còmic, perquè tenen molts dibuixos que representen el que feien.
Inclús tenen escenes separades que segueixen una seqüència en el temps, com un storyboard.
L'única cosa que, clar, estan escrites en jeroglífic. Segur que no s'entenia ni entre ells. Per cert, Ramon Llull, un gran mestre d'aquí de Mallorca, també en aquelles miniaturetes medievals hi posava textos que sortien de sa boca dels personatges i eren còmics, realment.
Ah,
igual
sí?
Que ses auques són l'origen de tot.
Interessant, Apolini, vostè és un pou de saviesa.
Segueixin. Bueno, quan parlem de còmic, tothom té al cap una altra cosa. És veritat que no tant els egipcis ni tampoc en Ramon Llull. El còmic desperta moltes passions, es celebren moltes fires actualment arreu del món, la publicació del còmic gaudeix de molt bona salut i també s'han sabut adaptar als temps actuals amb les webcòmics a internet.
Llarga vida al còmic!
Molt bé, però no el feia tan fan, Apolini, dels còmics.
Ja en tinc molts, tinc una col·lecció sencera.
Però el còmic també té els seus detractors. Vos sona un tal Fredrik Wertham?
Me sona pel·lícula de terror, ja. Fredrik Wertham. És un vampir o què?
Skinny Walrus.
És més o menys un Dràcula, però dels còmics. No? És un psiquiatre nord-americà que té un llibre titulat La seducció de l'innocent, on denuncia els efectes nocius del còmic en el desenvolupament dels nins. Això era pels anys 50, eh? I en aquella època va aconseguir que se creés un codi del còmic per censurar determinats continguts.
Sí, censurar-ho de sempre, no? Mamotes, culs, per això hi ha el manga.
Bueno, i violència i drogues. Deia, per exemple, que en Batman i Robin eren amants homosexuals.
Clar, com Epi Blas.
Sí, per exemple.
Sí, ri.
O que hi havia al·lusions sexuals ocultes com cossos de dones nues en els dibuixos dels músculs dels personatges o de les escorces dels arbres.
Pelini, que fa? Que està llepant el braç?
Acabo de veure de Catwoman en el meu bíceps del Rodrigo.
Els còmics, en els pitjors dels casos, són demoníacs i en els millors, simple fems.
Ah, la venga.
No ho dic jo. Ho deia en Wertham. La seva figura va inspirar L'home radioactiu, un especial de Simpson. El vareu veure?
No.
Sí. Com que no, si abans ha dit que sí.
No,
abans estàvem fent pas de guió i...
Però aquest capítol en què no...
I va dir, sí que... O sigui, no. Ha dit una mentida.
O sigui, que diu mentides.
No, que jo no me'n recordava, m'ha pensat que era una altra.
Ai, impostor. Però hem de dir, per ser justos, que al final dels seus dies aquest senyor va canviar d'opinió. I va arribar a dir, de la subcultura fandom del còmic, que els fanzins eren un modus constructiu i sa d'exercitar la creativitat.
Ai, aquest psiquiatre. Un dia era el Dr. Jekyll i l'altre era el Mr. Hyde del còmic.
Bueno, això de la censura no és una cosa nova. Ja en aquest país, malauradament, en èpoques passades hi va haver-hi censura també i de la grossa.
Sí, ara...
Però ara anem a xerrar amb en Mateu Balaguer. En directe, això era i no era, són les 8 i 28 i ara tenim el privilegi i l'oportunitat de xerrar amb un home que comanda un univers. Sí, sí, tal com sona. Aquesta persona pot acabar convertint-se en un dels personatges que habiten en els seus mons. Mons de fantasia, de terror, mons còmics i històrics, però sobre mons, sobretot sobre mons d'imaginació. Al capdavant d'aquest univers es troba en Mateu Balaguer, propietari d'Univers Còmic, la botiga de còmics hereva de la mítica Norma Còmics i tot un símbol dels amants del gènere. Benvingut, Mateu.
Què tal? Bones tardes.
Bones tardes, Mateu. Més o menys... Digues.
Quina presentació més impressionant m'has deixat.
Bueno, hem dit qualque, hem dit qualque mentida?
No, totalment.
Fidel a la realitat. Mateu, més o manco, quants còmics, quants llibres tens a la teva botiga?
Fa poc vaig tenir que fer un inventari i ara mateix diria que més de 30.000 i 30.000 de referències diferents. Vale? En volumen el millor pot tenir 10.000 més.
I rodejat de tants herois, de tanta fantasia, de tantes històries, això ho notes? Què sents? Que, com t'arriba aquesta vibració?
La veritat és que la sensació, com que ja fa feina, forma part del mobiliari i és un moment que no te'n dones massa compte, però més que això és el que sents les altres persones quan venen a la llibreria, no? Aquesta sensació de que els llocs se t'il·luminen i tot això, és el que te quedes, no?
Molta nostàlgia, no? Perquè a jo em passa moltes vegades quan veig còmics que intento recordar còmics que vaig llegir o veure quan era més petit, que de vegades no me'n recordo de tots, i tinc com una sensació de nostàlgia, no? Faig com un viatge en el temps, no?
Sí, bueno, nosaltres a la llibreria, a part, també ens dedicam en el còmic descatalogat, en el còmic aquest de fa més de 20 anys, i la gent té aquesta nostàlgia, i a més per nostàlgia s'acaba dient, és que m'enduc un Mortadelo perquè el llegia quan jo era petit.
I com sol ser aquest client tipus, si haguessis de definir el client que te ve a comprar, quin tipus de gent ve a comprar a Univers Còmic?
És impossible de definir. Des de la gent més estrafalari possible, tinc un client que sempre ve combinat de dalt a baix, de sabates fins a en els cascos o el sombrero que du.
Ostres.
Vale? De colors totalment diferents. I després, és molt graciós perquè ara com que tens la llibreria en nosaltres, la dona comença a fer feina en nosaltres i comenta, ostres, ve gent normal. I dic, òbviament, que tu penses que som gent diferent.
Quin concepte deu tenir la teva dona de tu, no?
Sí, exactament. És el primer que li vaig dir. Jo som normal.
Quins són els còmics en aquest moment que tenen més demanda? Què podries dir que és el top, diguem-ne, que estàs cercant la gent?
Com sempre, el còmic americà de superherois i el còmic manga japonès, això és el que més saben. Però hi ha el còmic infantil, juvenil, que a dia d'avui tots els editorials estan apostant molt fort per ell, que comença a tenir un repunt molt important. Molt important. El manga és una cosa que a dia d'avui és el que pràcticament més saben. Però això canvi de superherois, en les pel·lícules, en tot el bombardeig que hi ha constantment cap als joves, també se segueix venguent molt. Però el còmic juvenil, diferent, és a dir, infantil, juvenil, hi ha ara com una espècie de boom.
Digue'ns un parell de títols en aquesta línia. Il·lustra'ns amb noms concrets.
Concrets?
Sí.
Pues mira, dins la línia aquesta juvenil hi ha un que m'encanta, que recomano moltíssim, que és els diaris de Cirera. I és la història d'una nina de 9 anys que vol ser escriptora i fa un diari. I te conta, pues, coses que li van passant. Què és el que té interessant? Que de petits moments de sa vida, de petits encontres, fa grans aventures. I t'ensenya a disfrutar d'aquests petits moments, cosa que sa vida avui en dia va tan aviat que aquests petits moments mos escapen, no? Pues ella te remarca aquests petits moments i tu prens un poquet darrere ella, no? Després hi ha l'adaptació de Enola Holmes, no sé si sabeu que hi ha hagut una pel·lícula a Netflix molt coneguda i tal, pues hi ha els còmics d'Enola Holmes.
I qui és ella, per pels que no ho saben?
És la germana la germana petita d'en Sherlock Holmes.
Ah.
Sí, i està interpretada per la protagonista de Stranger Things, si no m'haig equivocat, que ara no me'n recordo el nom i la meva filla em matarà perquè és totalment seguidora d'ella. Mentre fem una altra pregunta, cercaré el nom.
Perquè hi ha com una reivindicació de l'univers femení, no?, en els temps que corren. Vull dir, abans has dit que hi havia una nina protagonista d'un còmic, era com que això pintura abans no se veia tant.
No, abans era pràcticament impossible.
Yeah.
Però avui en dia aquest tipus de còmics que se fan no se fan només pensant en dones ni en nines, sinó que se fan sense gènere en concret.
Yeah.
Vale? Sí. La protagonista és femenina, però no remarcam els trets femenins com lo important. Com si, com, a més, no són personatges que no van en cap moment amb vestits, ni sempre de rosa, i fugen d'aquests arquetipos
estereotipats.
Com està clar, sí, que hi ha un nou paradigma, i he de dir que jo sempre he sabut com es deia aquesta actriu, que és aquesta actriu, perdó, que és Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown,
la protagonista Stranger Things, ho he sabut tot el temps.
Tot.
Apolini, vostè no té cap pregunta? Està molt...
Sí, sí, jo és que estava aquí. Hola, senyor Balaguer, jo som el becari del programa. I jo també som un poc fan dels còmics, dels tebeos. Jo volia reivindicar el còmic d'aquí, o sigui, per una banda tenim el manga, Després tenim el còmic americà, que ara hi ha un boom en les pel·lícules, perquè els treuen tots per pel·lícules, que són pel·lícules per un públic que té ja 40, 50, 60 anys, que hi van amb l'excusa dels seus fills i això, però realment. I llavors hi ha l'europeu, Asterix, Obelix, la línia clara, etc. I és més alternatiu.
Apolini, vostè ve aquí a demanar, no a fer una tesi.
No, però ja vull demanar. Els còmics d'aquí, els autors d'aquí, els mallorquins, els menorquins, també fan còmics.
Molt, molt. A més, tenim una cantera molt important d'autors de Balears que fan feina per tots els mercats europeus, americà, espanyol, òbviament, i fan, bueno, com sempre... ara mateix, per exemple, en Guillem Marc acaba de treure un còmic a França que se diu Carmen, que ha sortit ara a Espanya fa relativament un mes.
Que surt Palma dibuixada.
Que surt Palma totalment dibuixada, des de cel, a més. Té unes pistes de la catedral des de l'aire, que són increïbles.
I llavors és en Pau.
En Pau acaba de treure el còmic en que va guanyar el Premi Ciutat de Palma de l'any passat, que se diu Curtis Hill, i te l'ha tractat en català com en castellà, cosa que era molt difícil fer. Anys que devia publicar les seves obres només en català i en diferents idiomes, en castellà i només en diferents idiomes, i fins que no s'ha fet la seva pròpia editorial no ha pogut aconseguir que se publiquin en català.
I una cosa, senyor Balaguer, en el món del còmic, ja saben que hi ha guió, dibuix, etc. De fet, moltes pel·lícules han sortit de còmics, vegem 300, per exemple. Però avui en dia resulta que en el món del còmic també s'ha ajuntat el món de, no vull dir joguines, vull dir miniatures, figures, figuretes...
Merchandising,
bueno,
no?
Merchandising.
El merchandising és una cosa que des que... va sortir Star Wars, pràcticament en el mercat americà cada còmic que surt, i en el japonès cada còmic que surt té la seva figura. Això no és una cosa d'avui, això no és una novetat. Això des dels anys 80 ja està passant. I és vera que cada pic hi ha més coses, però tampoc hi ha tant com un seient se pensa.
Anda, que no, si entres a una tenda de còmics i pareix una jugueteria. I això que és, Toys Saràs o Univers dels Còmics.
Bé, jo en la línia que he decidit apostar més per llibre i per llibre damunt del còmic, sobre còmic o sobre coses relacionades amb la cultura popular, no? La cultura pop, cine i tal. Jo he apostat un poc en menys per les figures, Jo he de dir que la línia que tinc jo a dia d'avui és aquesta. Jo m'he desbancat una mica d'aquesta línia.
Mateu, el que sí, aquesta transformació del còmic ha fet que s'acabés o s'ha acabat convertint en un article de col·leccionista, quan fa 30, no sé si 20 anys, era, bueno, era pràcticament una historieta que tu compraves al carrer, la llegies i després no sabies molt bé què fer amb ella. Ara no, ara ja van aquests exemplars dintre de bosses, o sigui, hi ha tot un com un tema de fetitx al redador del còmic, no?
Sí. En el final, com que són els llibres, els còmics ocupen un espai, per tant, si no el transformes en algo fetichista o que tingui un valor afegit, acaba desapareixent, no? Per tant, el col·leccionisme estigui en pas. El que passa que sí que es veu que als Estats Units això és una cosa que se té molt més present, allà les col·leccions, pues, hi ha un mercat de segona mà molt més ampli que el mercat espanyol. Però sí que hi ha més afició que antes per col·leccionar. Molta més. I darrere de tot això s'ha creat, pues, el mercat de les bosses per guardar-los, de les caixes per guardar-los, dels plàstics de cartó per tenir-los dins la bossa perquè se mantenguin drets. És a dir, hi ha tot un mercat darrere de tot això, no? Darrere és cuidar la col·lecció. Bé, jo més d'un i més de dos he hagut de donar consells de com tenir que guardar-los.
I per tu quin és el teu còmic fetitxe? O sigui, si haguessis de dir, va, jo, si hagués d'anar a una illa deserta, m'aduria a aquest còmic. Aquest còmic és el que salvaria d'un naufragi.
Triar-ne un és molt complicat. Clar,
només
final,
pot triar un, només un.
Triaries...
Es Mateu, ara has donat... fa un parell de setmanes vàrem entrevistar a Gabriel Jané i li vàrem fer aquesta pregunta, li vàrem demanar: Gabriel, quin seria el teu llibre predilecte? I ha fet la mateixa resposta que tu, no? O sigui que la gent que podríem dir que té un coneixement tan enciclopèdic, no?, d'un tema, li costa molt escollir, no?
Jo, en el final, acabaria triant algo que a nivell personal significa algo important per jo.
Emocionalment, no? Com a...
Sí, en el final acabes triant això. Jo, per exemple, tinc, pues, dins la meva col·lecció llibres signats per autors que tinc amb molt de carinyo i molt de record, pues, crec que em triaria per salvar-ne un d'aquests, no? O d'un menú d'aquests. Si tingués que triar un còmic per llegir a dia d'avui, pues, crec que diria Watchmen. Watchmen és un còmic
molt interessant.
Que el pots llegir en diferents èpoques, en diferents moments, i té diferents lectures, no?
Mateu, moltíssimes gràcies per la recomanació. Ha estat un gust, un privilegi, una oportunitat
poder
xerrar amb tu. Una abraçada molt forta.
Igualment.
I ara anem a uns anuncis i tornem tot d'una.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio, aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Continuem a l'Això era i no era, són les 8:42:32 i ens acompanya ara una dona que pel seu currículum es podria dir que és una heroïna. Ha treballat per editorials de primera línia com Santillana, Alfaguara o Editorial Moll, ha estat guanyadora dels concursos de cartells com els del Dia Internacional de la Dona o el de Festes de Sant Sebastià, el 2005. Després, ha estat anys dedicant-se a la creació gràfica multidisciplinària. Reprèn el 2012 la seva activitat com a dibuixant i l'any 2015 ens sorprèn amb el seu llibre Catalina, la cuinera de l'òpera. Ella és Margalida Vinyes i avui parlam de Catalina i moltes coses més. Benvinguda, Margalida.
Hola, com anem? Gràcies per aquesta benvinguda.
Explica'ns, Margalida, qui és Catalina Fiol?
Mira, la Catalina Fiol és una amiga meva que ara aviat farà, crec que 86 anys, i ella m'ha inspirat molt. És una dona que molt especial, amb una força interior brutal, i bé, ens hem enamorat a tot el poble de Binissalem. I bé, jo quan vaig venir a viure aquí a Binissalem me vaig sentir molt ben acollida per la seva família i per ella. I bé, una persona molt especial.
Una història,
aquí estem molt.
Una història de poble protagonitzada per un personatge de còmic. Explica'ns.
Sí. Sí, mira, tot va començar perquè, bé, jo feia feina, era tècnica de comunicació a l'IDIA, l'Institut d'Innovació Empresarial del Govern, de les Illes Balears, i bé, molt van quedar sense feina, no sé si vos en recordeu, que hi ha retallada que se va fer de 850 treballadors públics. I a la vegada també va coincidir que me vaig separar. I bé, va ser un moment molt, molt difícil. Llavors, un dia que estàvem celebrant les festes d'Esbarmà, davant de jo una amiga li va dir a Catalina que hauria, tothom li deia sempre que hauria de fer un llibre de les seves receptes. I ella en aquell moment va dir, més que de les meves receptes, el que podria fer seria un llibre sobre la meva vida, que és una de les més dures del poble i tal. I en aquell moment jo estava cercant motius per ocupar el meu cap, perquè estava en un moment difícil, i li vaig dir, Catalina, jo te faig el llibre, si tu vols. Uh-huh. I no va dir ni sí ni no, llavors jo vaig agafar com un sí, vaig parlar amb sa filla, amb ses filles... Després una amiga, la Xesca Gomila, li vaig proposar men si ho fèiem juntes, perquè varen fer les entrevistes plegades, i bé, i varen començar, anàvem a casa seva, me'n record que era hivern, mos posàvem al voltant de la camilla, sobre ser, i li anàvem fent entrevistes, que bueno, anàvem gravant, i la Xesca els va transcriure, i a partir d'aquesta transcripció ja vaig fer el guió i els dibuixos, i després també se va fer un recopilatori de totes les receptes que ella volia mostrar, que no havia mostrat mai a ningú, ni tan sols en el seu fill, i per aquell llibre se va mullar i la Xesca va redactar les receptes, que ella sap més de cuina que jo. I així va sortir el llibre.
Bueno, està molt bé, perquè és un personatge que té una base documental, és un personatge que existeix de veres i que s'ha convertit en un còmic. Jo he vist una il·lustració teva que ha donat la volta en el món, m'apareix, per lo que he llegit, que és d'una dona que va amb un davantal i que es lleva el davantal i se'l posa com a de capa, com a de superheroïna, el que podia ser una mestressa de casa que s'acaba convertint en una heroïna probablement quotidiana, no? Que és el que moltes dones són. M'apareix que està a davall, hi ha com un eslògan de dona-li la volta, no? O algo semblant. Tu tens molta implicació amb el món m'ha aparegut com amb molta implicació en el món de reivindicar la figura de la dona en el còmic.
Bé, jo la veritat és que el tema del feminisme ha estat una cosa que ha anat com evolucionant, no? Jo, per això sé que era feminista, però no ho sabia.
està bé això.
Ai, mare, perquè sempre he estat molt rebó amb això de...
No, això està bé, és millor que creure que ets feminista i després resulta que no, no?
Que no, sí.
Sí, perquè sempre... he protestat molt abans de les injustícies en general i amb això m'ha servit per tenir moltes discussions amb mon pare, per exemple, quan era joveneta, no? Però la primera vegada que vaig fer una il·lustració feminista de manera conscient va ser aquella en el 2014, quan el ministre Gallardón volia implantar la llei, o sigui, volia tornar enrere a la llei
de l'avortament, sí. Sí.
I se va crear una plataforma que era Wombastic, que la gent anava penjant imatges reivindicatives i, bueno, en la pressió social se va aconseguir que no s'aprovés i que dimitís, no? I sí, i a partir d'aquí també la història d'Anna Catalina, vulguis que no, es vol
reivindicar una figura d'una dona, no?
Sí, d'una dona que ella sí que va ser una heroïna, i moltes dones també, no?, d'aquella època, que han viscut per la postguerra i han hagut que treure famílies endavant.
Sí, que estan invisibilitzades, a més.
Sí, i que tenien que fer totes les feines, no? I en un món monopolitzat pels homes i...
Però ara, per exemple, perdona, el fet de... l'altre dia jo era a una fira del còmic que se fa aquí, ara és Còmic Nostrum, no es verà, que se diu, i me vaig donar compte de que hi havia molt poques dones en relació a la quantitat d'homes que es posaven, no? No trobes que sou molt... les dones són molt minoritàries dins el món del còmic?
No, i ara encara n'hi ha qualcuna, ara n'hi ha més, però mira, jo t'explicaré. Jo, la meva formació és d'il·lustradora, val? Jo, la primera vegada que vaig tenir el pensament de dir, jo puc fer un còmic, o sigui, com me donau permís perquè jo faci un còmic, va ser quan, mira, va ser en el 2007, jo ja tenia 37 anys. Era tot una senyora, era dissenyadora gràfica, però era mestra de casa, mare de dues nines, i mai m'havia passat pel cap. O sigui, fins en aquest punt, el còmic sempre ha estat un món d'homes, i va ser arran de la publicació de Persepolis, d'Anna Marjan Satrapi, que vaig dir, ostres, una dona ha fet un pedazo de còmic com aquest, saps? I vaig dir, jolín, mira, potser jo també ho puc fer, no? Clar. No, lo millor no tan bé, però lo millor m'ho puc animar. I la veritat és que, ja t'he dit, és que són conceptes que tenim a de dins, no? Són com a prejudicis, no, nosaltres mateixes, no? Però perquè hem estat educades també, i perquè la societat
mostra
d'aquesta manera.
Estan molt arrelats.
Clar, però bé, a poc a poc veig que això està canviant. Hi ha moltíssimes dones joves que estan trepitjant fort. S'ha de dir que també el món d'internet i les xarxes socials ha ajudat molt, perquè ha visibilitzat a totes aquestes dones dibuixants que jo crec que sempre n'hi ha hagut, el que passa és que...
Estaven a casa seva, Ventura, no?
No eren tan visibles, clar. No s'han reproduït ara de manera espontània, perquè sí, no? Ja, de fet, les dones han dibuixat sempre, el que passa és que potser dins el món del còmic no mos hi atrevíem tant, pues per això no. I també per una cosa.
Sí.
Fer còmics és una feinada, o sigui, és una feina faraònica. I saps, per jo es dibuixant de còmic és un escolor després de il·lustració, perquè clar, tu pensa que en una pàgina hi ha moltes il·lustracions, en una pàgina de còmic són moltes de vinyetes, cada vinyeta és una il·lustració.
Senyora Vinyes, ja som les becari del programa. No, és que és vera que d'una feinada, perquè una il·lustració és una il·lustració, però és que una pàgina de còmic ja tota ella ja és una il·lustració, i a damunt cada vinyeta és una il·lustració dins una subil·lustració.
Exacte, i clar, què passa amb les dones? Que tenim
molta paciència.
Tenim més feines i tenim menys temps.
No, més feines. Jo tinc moltes feines, també.
No, però és vera que...
Les mares, sobretot.
Ah, no? Va, no ho havia entès.
Sí. No fa molt que fa 2 anys se va fer un estudi per l'associació de professionals de il·lustració de Madrid, de Sapin, i també de Sapic, i mos revelava unes dades com a que les dones il·lustradores guanyem un 42% manco que els homes.
Vaja, no, que estrany.
Però no és perquè els nostres honoraris siguin més baixos.
Per la producció.
Exacte, és perquè se revelava aquest estudi que nosaltres dedicam molt menys temps a la feina perquè tenim moltes altres càrregues. Mm. De fet, hi ha dones, i jo conec il·lustradores, que han decidit no ser mares per poder dedicar-se a la il·lustració, perquè si no, no hi ha manera, o sigui, és impossible, saps? I...
Margalida, ens quedem amb aquest missatge tan interessant. T'agraïm molt la xerrada. Ha estat una oportunitat, una ferrada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molts projectes nous.
I ara gràcies. Tenim una entrevista molt interessant. Bé, continuem, ja estem al recte final de la xoera. No era molt ràpid, tenim una telefonada, Joan, en el darrer moment.
Sí.
Tu saps què és otaku?
Bé, jo sé que el Japó vol dir que és una persona aficionada o molt dedicada a un tema concret, però en el llenguatge del còmic, i especialment del manga, és aquella persona que vesteix en estil manga, col·lecciona còmics manga, és a dir, una horterada,
ara xerrarem amb una otaku. Hola?
Hola!
Sí, quin és el seu nom? Quin és el seu nom?
Té, jo tenc el mismo nom que Joana.
Joana.
Joana, però Joana. Me pots dir Oyo.
Però vostè, Oyo. Però Joana te veig que és molt jove.
Sí.
Tu d'on ets?
De set anys.
Tu que ets de Tòquio? D'on ets?
No, jo soc d'aquí, jo soc de Binissalem. Lo que passa que... sí, el meu jo soc de Binissalem. Però jo soc una fan d'otaku i vaig vestida sempre otaku i he guanyat premis de cosplay.
Sí.
I toc, aquí els cabells pintats de blau, sí. Tipo Bulma,
sí.
Saps?
Sí, sí.
I tinc una col·lecció impressionant en el corral de la meva predina i a Binissalem m'han deixat tot a baix, plo, per jo poder posar la col·lecció
de Teo. I te saps cançons de...
Sí.
De però en japonès.
Voltes a un jimai còmics de manga. Se llegeixi de Sant Robert. Des de darrere cap endavant, amb un bloc molt gruixat,
sí.
I després i se va llegint tot.
Canta una mica, que te baixem la música.
De quina cançó vols que canti?
No, de qualsevol sèrie que t'agradi, no sé.
Per favor, espera que
estic cortant. Heidi, Bola de Drac.
Heidi era manga, jo no sí, havia nascuda,
era,
però era manga.
Era manga.
I Candy, Marco...
Canta una.
No, no sé, però cantaré una cançó que és molt bona de manga.
Vinga, canta la que vulguis, vinga.
Ja si m'assur, espera que estic cortant figuretes aquí. On your side, don't you sure can't say look as right as you. That is how you shut it, that is how she much she ba. You can see at the show you like a genius at the show you call what's a kitchen.
Anem al conte per no dormir.
Això significa he vengut a la muntanya i després he... Ai, ja acabat.
Ja acabat, ja està.
Ja està. He vengut a parlar-me posta per això des de Binissalem. Mira, vos regalo un còmic dedicat d'en Kakiro Hoshisha.
Gràcies.
Kakiro Hoshisha.
Vinga. Estarem esperant.
I l'altre de Akira Toriyama. Quina passada. Mira.
Adéu.
Adéu, senyor.
Adéu. Joana, Xavi, fins la setmana que ve. No, la setmana que ve no, perquè la setmana que ve hi ha futbol.
Mal,
o sigui
futbol.
Que... Sí, no, això no és tal.
Home, mos separa dels nostres agents.
Això sí.
Els enyorarem.
En un parell de setmanes tornem. I ara vaig amb el conte que diu així. 25 de novembre de 1960, al fons d'un penya-segat de la costa de la República Dominicana, troben els cossos sense vida de tres dones, Minerva, Pàtria i Maria, també conegudes com les Mirabal o les Papallones. Són germanes i activistes contra el règim del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El seu era un crim anunciat que marcaria per sempre la història del país. El pare de les germanes Mirabal era un conegut home de negocis. Les tres estudiaren a un col·legi de monges. Quan el dictador Trujillo va acabar al poder, la família va perdre tota la seva fortuna. Aleshores, les germanes s'integraren en un grup d'oposició anomenat Agrupació Política 14 de juny. Minerva i Maria Teresa varen estar empresonades, violades i torturades. Malgrat tot, elles varen continuar la seva lluita contra la dictadura, fins que Trujillo va decidir acabar amb elles. El 25 de novembre de 1960, el cotxe en què viatjaven les tres germanes Mirabal va ser interceptat per un escamot de sicaris enviats per Trujillo. Les varen pujar a un altre cotxe i les portaren fins a una casa allunyada on els esperava el capità Peña Rivera, que va donar les últimes instruccions. Allà les varen assassinar. Després es van desfer dels cossos per un penya-segat simulant un accident. Trujillo pensava que havia eliminat un gran problema, però la veritat és que això va significar el principi de la fi d'una dictadura que acabaria amb l'assassinat del dictador el 30 de maig de 1961. La cultura dominicana sempre ha tingut present el llegat de les Mirabal, però la seva història no figura en els llibres educatius oficials. Perquè la història no quedi en l'oblit, l'ONG Interred, aprofitant que el 25 de novembre es compleixen 60 anys de l'assassinat, ha impulsat el projecte Dones que ens parlen de dones, per apropar als col·legis la història de les Mirabal i altres activistes llatinoamericanes. Xerrades a les escoles i un còmic explicant la història donen forma al projecte. Bon vespre i força a tots. Oh, yo.